Avui al Faves Comptades capgirem el funcionament de la tertúlia. A les portes del 8M podem posar el focus en el paper de la dona en el món de l'art. Històricament, les artistes han quedat sovint en un segon pla, invisibilitzades o relegades a l'ombra de les grans figures masculines. Però quina és la realitat avui dia? Han canviat les coses? Amb quines dificultats es troben les dones que es dediquen a la creació artística? I sobretot, quins referents tenen les noves generacions? Per parlar-ne, avui ens acompanyen tres dones artistes de Sant Cugat. Són la Vero Díaz, ceramista, la Marta Vallvé, artista multidisciplinària, i la Maria Fabre, artista i directora de Pou d'Art. Amb elles reflexionarem sobre la visibilitat de les dones en el món de l'art. Molt bon dia, benvingudes.
Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos en aquesta tertúlia avui, que canvia una mica de format al Faves Comptades. Us ho deia abans d'entrar en antena, no? Jo dic els vostres noms, però no hi ha ningú millor que vosaltres mateixes com per fer una presentació, no?, de qui sou i què feu. Si us sembla, comencem per la Marta. Ens acostem als micròfons.
Molt bé.
Marta.
Bon dia.
Per aquells que no et coneguin, qui ets i què fas?
Soc artista, bàsicament pintora. A través de la meva feina el que intento és transmetre emocions i experiències sensorials, sempre molt influenciades o motivades per la realitat que m'envolta.
Vero.
Bon dia.
Costa't, acosta't.
I moltes gràcies per la invitació, primer de tot. Soc ceramista, soc d'aquí de Sant Cugat, de tota la vida, però com a ceramista fa només 5 anys que m'hi dedico. És una reinvenció, la ceràmica, per mi. I també soc docent a Casa Aymat. I el que sí és que jo em considero més artesana que no pas artista, perquè la ceràmica és una de les disciplines en les que la línia entre art i artesania fina o molt subjectiva, no? I el que intento és transmetre uns valors, sobretot, i un cultiu de la sensibilitat, la creativitat i tot el que sorgeixi.
Maria, ara ho dèiem, la nostra audiència segur que coneix la teva veu, però ara feia temps que no et teníem a la casa i ens fa il·lusió retrobar-te.
A mi també. Quan em veu trucar em va fer molta il·lusió. I també perquè em trucàveu com a artista, no com a directora de Pou d'Art, no? Perquè moltes vegades he vingut aquí més com a Pou d'Art que com a Maria Fabre, pintora. I que realment el meu dia a dia és difícil, no?, el fet de pintar. Ara us comentava que em fa molta il·lusió aquesta trucada perquè estic tornant a pintar. Tinc en projecte una exposició i llavors és la manera de que jo entri al taller i pinti. Si no, el dia a dia la feina de Pou d'Art no em permet, no? Però jo sempre m'he com definit, doncs, persona creativa, no? Si no puc pintar, doncs els tallers seran més creatius que mai, perquè la meva manera de ser, doncs, ha d'explotar d'alguna manera o una altra, i llavors organitzant tallers també em considero un artista.
I tant. Si us sembla, comencem parlant com vau entrar en el món de l'art. La Vero ens ha fet una mica 5 cèntims quan es presentava, però què us va portar a dedicar-vos-hi? No sé si va ser una decisió conscient o va ser una necessitat d'alguna manera expressiva.
Bé, jo és una cosa que de tota la vida el meu somni era ser pintora. Als 7 anys van apuntar-me a una classe de pintura i des de llavors vaig pensar que això era el meu. El que passa és que va arribar el moment d'escollir la carrera i vaig dir, uf, no, que els artistes, és que de què viviré? I vaig començar a fer disseny gràfic.
Allò de les sortides professionals,
sí,
no?
Sí, vaig estar 3 anys estudiant disseny gràfic, vaig començar a treballar i abans em vaig adonar que pintar era una necessitat per a mi. I ho vaig deixar tot i vaig començar a Belles Arts.
I en el teu cas, Vero?
En el meu cas, doncs, jo sempre també m'identifico amb el que diuen les companyes, però, o sigui, el meu potencial expressiu i creatiu l'he portat també per altres bandes, com ballar i altres coses, però sempre ha estat present. Ara, mai no hi havia dedicat en profunditat un temps ni per formar-me, ni per explorar i fer créixer aquesta vessant, no? I va ser, ho dic perquè és una cosa que també està invisibilitzada, arrel de patir un síndrome burnout per la feina, que vaig tocar fons i vaig dir, no pot ser. I aleshores la reinvenció va venir a través de trobar en l'expressió artística algú que donava sentit a la meva vida i a passar doncs, un munt d'hores al dia fent una cosa que m'omplia, no? I, a més, el tocar fang, el tocar la terra, doncs soc molt visceral, també, i va ser una connexió molt, molt clara, allò de tenir una visió en el moment de fer-ho, no? I a partir d'aquí, doncs, endavant. Ha sigut un inici una mica complicat perquè vaig començar just quan va començar la pandèmia, però aquí seguim.
Persistint, sí. I insistint. Maria, tu et ve de jove, també.
A mi em ve, sí, el que passa és que fa una mica com de gràcia quan dic d'on ve, perquè jo sempre he sigut una... Bueno, quan era petita era una nena molt moguda, no sabia estar-me quieta, ara em posarien moltes etiquetes, i llavors tenia la gran sort de que tenia l'àvia a prop, i ella no pintava, però ella cosia, i ella feia ganxet. Llavors, m'era igual a mi pintar, dibuixar, fer alguna cosa. Llavors em passava els dies enganxada al costat de la meva àvia fent ganxet. Llavors si feia una bossa de pa, feia una bossa de pa llarga, perquè no parava.
Vehiculaves
si
feia... tota aquesta energia,
sí,
eh?
Sí, la meva mare sempre em deia, però no pots estar quieta, perquè si estava mirant dibuixos animats a la tele, jo fent ganxet com una boja, no? Llavors jo era gran, perquè fins que no tornava a veure la meva àvia, doncs ja clar, ja havia crescut.
Sí,
ja. Llavors em fa gràcia perquè ara, després vaig a estudiar, bueno, el batxillerat normal, i gràcies a una amiga va explicar, escolta, que jo vaig a fer el batxillerat artístic. Què és això? Encara no existia.
En aquella època era una mica una prova de pilot, no?
Érem un centre experimental. Vaig anar a l'IES del Vallès, a Sabadell, i allò va ser un... Bueno, perquè jo estava com molt, molt negada a fer el batxillerat normal, era un desastre, i vaig dir als meus pares, jo vull canviar, jo vull, no sé, me'n vaig a fer delineació, que era el més semblant a fer dibuix, saps? Però sí. No vaig tenir la sort d'anar a una escola d'art, jo sóc la quarta de cinc germans, i tampoc en aquella època jo no deia gran cosa, ara no callo quan començo a parlar, però en aquella època no deia res. I el dia, la meva mare ja ho veia, que jo no estava bé, que algun canvi, i va ser gràcies a la Cèlia Serra, que ara està treballant al Triangle, vam estudiar juntes Belles Arts, que em va dir, el meu pare ha descobert que hi ha un batxillerat artístic, i buah, cap allà. Llavors, batxillerat artístic, després Belles Arts, i directament ja enganxant Pou d'Ar
i no parar. Va ser una decisió difícil de prendre, dedicar-vos al món de l'art. Ara la Marta explicava, no?, allò de no hi ha sortides, allò que a vegades als entorns, quan esculls el teu itinerari professional, ja sigui en formació universitària o formació professional, allò que et sents a dir, ostres, vols dir que et guanyaràs la vida fent d'això? Us va costar prendre la decisió i dir al vostre entorn, sobretot en les primeres etapes, és que jo vull ser artista, jo em vull dedicar al món de l'art, això és el que a mi em fa feliç, dir quan sigueu joves, o en el cas de la Vero, arran d'aquest burnout, i que tens ganes i et vols resituar, no?, a la vida i en el teu món professional.
Bé, jo vaig tenir la sort que quan vaig canviar ja tenia 24 anys i era començar una carrera, vaig tenir la sort del recolzament del que avui és el meu marit i de la meva família també, perquè bueno, era un canvi radical. I després t'haig de dir que el que em va costar, i sempre m'ha costat molt, és que la gent respecti que jo estic treballant.
Mm-hmm.
Saps? Perquè...
Que no és una afició.
No, clar, llavors jo és que a més soc molt disciplinada.
Això és l'enveja.
La Maria ja ho sap.
Sí.
Això és l'enveja.
Llavors,
la disciplina no? Que té la Marta jo l'envejo. Sempre...
La gent em deia quan portava les nenes al col·le, bueno, anem a aprendre. Dic, no, és que jo ja he començat a treballar. I em deien, però si ja que... Dic, no, i tant. I a quina hora acabes? No, a les 5, quan les nenes surten del col·le. Jo feia l'horari de les nenes. I això m'ha costat molt. I avui encara... sortim el divendres al matí, bueno, clar, és que em costa, ara procuro relaxar-me i dir, bueno, és que el dissabte i diumenge jo també treballo, perquè llevo molt d'hora i puc, dic, bueno, va, intento combinar una mica més i relaxar-me una mica, però és veritat que penso, ostres, com costa que estàs treballant, no?
Que la gent ho entengui,
que
no?
Que la gent ho entengui, sí.
Però jo deia que potser era enveja això de dedicar-vos a una cosa que us fa tanta il·lusió i tu em deies que no, que no veus igual.
No, jo faig dues, o sigui, dono una resposta a doble banda. La decisió interna per mi va ser claríssima, ja ho he comentat abans. Però què hi ha? La pressió social del món capitalista, patriarcal, en el que vivim, en el que si et dediques a ser artista no ets productiva. D'acord? Això és algo que pesa molt i estic molt convençuda que hi ha centenars, milers de persones que renuncien a la seva essència per aquest estigma social. Vale? I també he de dir que jo vaig poder dedicar-me per al recolzament familiar i la situació personal i que no és fàcil, no és fàcil, però és que hi ha un tema molt relacionat amb el reconeixement, amb el ser dona, uh-huh. I en el meu cas, a més, aprofito per entrar-ho, en el tenir el taller a casa. Jo tinc el taller a dins de casa. I què passa? Que la feina feta a casa, sigui domèstica o sigui professional, no és reconeguda, no?
Queda tancada la porta als ambients, no?
Sí, i a més, què passa en el meu cas? Doncs que si estic a casa, les tasques domèstiques, és com que és inherent a estar a casa el fer-les, amb la qual cosa, de vegades trobo una gran dificultat en tenir el que deia
la disciplina,
el reconeixement de que no, és que estic treballant. Mm. Sí, mentre treballo, faig el dinar, poso rentadores i sí. Escombro o el que calgui, no? Però estic treballant.
És el teu horari laboral.
Exacte. Que, sí, és flexible, però no és flexible per la meva decisió. És flexible per les exigències d'altres àrees de la vida. O sigui que, bueno, aquesta és la meva experiència.
Maria.
Clar, en el meu cas, realment la feina d'artista queda en un segon terme claríssimament. Uh-huh. O sigui, perquè també ho vaig decidir així o perquè s'havia de fer alguna cosa productiu.
El que deia ara la Vero, no?
O sigui, perquè, a veure, a mi m'encanta portar Pou d'Art, però a vegades penso, buah, si pogués parar un parell d'anyets i dedicar-me només a pintar, què passaria? Saps? O sigui, i això en el meu cap hi és, o sigui, però ho veig com inviable. O sigui, que la dinàmica meva, llavors, realment jo tinc el taller a Pou d'Art mateix, i llavors, clar, és trucant al timbre, truca algú... El telèfon ja no l'agafo si no és horari. Val? Però abans també l'agafava. O, uh-huh. Ai, que havia d'enviar aquell email. Vaig enviar aquell email mentre s'està assecant aquella taca que acabo de fer. Però al final m'he acostumat a aquesta manera de treballar, perquè si no, no ho faria. Val? Llavors l'accepto i està bé. Llavors també hi ha una època que faig coses petites, les faig a... Vaig començar a fer-ho quan, amb la malaltia de la meva mare, petits brodats, mentre l'esperava, l'acompanyava a algun lloc. Llavors, amb això vaig descobrir que hi ha una manera de fer que puc anar fent a qualsevol lloc sense estar al taller i després ho puc aplicar a la meva obra, ho pot anar compaginat, uh-huh. No? Llavors, això ho he seguit fent i m'agrada perquè em recorda els meus inicis de l'àvia, de cosir, no faig ganxet, però sí cosir, inclús... bueno, jo enganxant les robes o cosint-les també i després ho aplico en els quadres o no, ja són petites obres allò que he fet i ja està, no? Llavors, trobar aquest equilibri del que és la feina queda malament però uh-huh. productiva que és Pou d'Art, que és el que em dona el meu salari, perquè a veure, muntar una exposició per mi és algo extra. Ara l'última fa ja 5 anys que la vaig fer i no era una exposició comercial, estava en un museu. Uh-huh. La que faré ara tampoc, saps? O sigui, llavors per mi és una més a més que sé que allò no em generarà un benefici. O sigui, evidentment em generarà un benefici, una satisfacció personal immensa.
Però no econòmic.
Poder ensenyar allò, saps? Llavors, realment, crec que està molt bé pintar. La Marta potser ho ha aconseguit, no? Una mica el fet d'entrar en un rol d'exposicions, de poder vendre els seus quadres, no ho sé, tu, Vero, no ens coneixem.
Sí, o sigui, però, jo he dit que sóc docent, però bàsicament
però pots
faig
vendre,
mercats...
També.
I, o sigui,
val. Clar, en el meu cas és com algo extra, o sigui, és com, uau, que bé, Evan. També perquè no hi ha el temps suficient, ja no hi capen a la meva agenda, dedicar-me a buscar una galeria que em porti, dedicar-me a... això ja és i ja no existeix la figura del marxant. No existeix, bueno, si n'existeix m'ho dieu, però jo crec que no existeix allò que tu pintes i algú et va venent el que fas. No funciona així, ha canviat molt el mercat de l'art.
Perquè esteu dient, la conciliació és complicada, dedicar el temps a la vostra feina, que és l'art, i la vida, no? En aquest context que deia la Vero, patriarcal i capitalista en el que vivim. Creieu que si fóssiu homes aquesta pressió extra hi seria? O potser tindríeu més temps, més llibertat, es respectaria més el vostre espai i horari creatiu?
Jo és que crec que encara avui en dia, si fossin homes, a lo millor la nostra trajectòria hagués sigut diferent. Perquè això passa. Mm. Perquè jo quan vaig començar la primera exposició que va aparèixer un crític d'art em va dir, ai, llàstima que siguis dona. Dic, ostres, anem bé.
Sí.
I fa 5 anys em va dir un galerista a Barcelona, és que clar, sent dona. 5 anys. Mm. Mm. Vull dir, què ha canviat?
Jo de jove recordo el comentari de quan tinguis fills, no?
Que ha canviat,
sí. O sigui, això,
a mi també m'ho van dir, això. Mm. Després teniu... És que les dones, després teniu fills i pareu de pintar. Dius, perdona.
Què significa ser dona i artista ara?
Una lluita.
I al llarg de la vostra carrera.
Una lluita, una constància, no? Una... No sé, sí. Per mi és continuar i creure.
És militància, d'alguna manera,
sí,
és un acte...
És estar en la corda fluixa, però... Bueno, jo crec que, a part del que és la part professional, personal, no? Penso que val la pena també treure sobre la taula què és el que significa l'art a nivell col·lectiu en el sector femení, però obert, mm-hmm. vale? A qualsevol tipus de persona, gènere, el que sigui. Tu estaves dient que no... Que, clar, la teva... Ho sento, però...
Maria.
Marta. Maria.
Ja,
Marta. Clar, Maria. No us coneixia.
Va amb Emma.
Ah, clar.
Vale.
Juguem amb avantatge.
Doncs, tu dius que no pots fer la teva tasca artística, que això és excepcional, però és que tu estàs aportant algú molt gran,
sí.
Que és aportar un espai on la gent pot desenvolupar aquesta creativitat, i això... aporta un benefici social molt important.
No, soc totalment conscient.
Jo també per això, jo tinc el taller a casa, és molt petitet, avui en dia tothom vol fer classes de ceràmica, tothom es vol fer les seves peces, però jo per principis, per filosofia, per manera de pensar, de seguida que em vaig sentir prou segura, em vaig adreçar a Casa Aymat per oferir-me com a docent i allà estic, no? I crec que això també és militància, el fet d'acostar i donar l'espai i l'oportunitat del públic general que tingui aquesta experiència, que jugui, perquè l'art i l'art contemporani és un espai plural, lliure, on es poden expressar, explorar... milers de realitats que no són la ortodoxa o la imposada, i això és algo que té molt valor, i a més les dones tenim aquesta tendència a generar xarxa, a alimentar-nos entre nosaltres, a retroalimentar-nos, i crec que això és vital per qualsevol col·lectiu i per qualsevol ciutat. I amb permís em permeto recordar que l'Ajuntament d'aquesta ciutat l'any passat va tancar el Centre Maristany, i això va ser una pèrdua molt gran, i crec que aquest tancament està gestionat des de la perspectiva capitalista, patriarcal, etc. I bueno, esperem que en algun moment proper compleixin la seva promesa d'obrir un centre d'art contemporani,
sí,
a Sant Cugat.
Així es va anunciar,
està dintre del pla de les arts que es presentarà aquest març.
El que no sé, ja, però jo el que no
sé
si saben...
Si no, hi posen més pals a les rodes.
El que no sé si saben és tot el que havia aconseguit Maristany, en 9 anys. Tot el que havia aconseguit, que en el món de l'art contemporani és molt difícil...
Allò va ser una gran pífia. Allò va ser una
totalment. És molt difícil arribar on van arribar, treballant molt bé tots. I això...
Es va aconseguir fer xarxa, no?, també al Centre d'Art Maristany de Ciutat.
Clar, és que era un projecte...
Un espai obert també a la ciutadania de l'art contemporani, que a vegades no és fàcil accedir-hi.
Clar, allà el global era oferir exposicions, xerrades, tallers...
Espai de creació.
Era un lloc on es reunia el col·lectiu Wind Down un cop a la setmana per pintar i...
Van veure exposicions seves a la,
Casa de Cultura. I ara s'ha disgregat, no?
Que és una pena.
Aleshores, aquesta aglutinació de les disciplines i les activitats que es feien, això és el que fa que cada vegada es consolidi més i creixi. Uh-huh. I el fet d'haver-ho trencat, d'alguna manera, doncs, trenca també tot aquest procés, la trajectòria i...
Tot el camí.
Tot el camí fet.
Parlàvem de ser dona i artista. Jo deia al principi que potser quan ens venen al cap els grans artistes de la història, no és que no hi hagi hagut dones, sinó que han quedat invisibilitzades per aquells que han escrit la història, que majoritàriament han sigut homes també en qüestió d'art. Vosaltres heu tingut referents dones que us hagin servit d'inspiració, en qui us hagueu emmirallat o costa de trobar-les?
Jo, per exemple, la Susana Solano, que és un referent i de la cultura catalana i fa una escultura amb molta força i jo, per mi sempre ha sigut un referent. El que passa és que és veritat que comences a rascar i n'hi ha moltíssimes dones artistes que
sí,
han quedat que totalment invisibilitzades.
Sí, em venen al cap homes.
Ja.
No, artista.
Bueno, a mi és que ella és veritat que la tinc molt aquí perquè sí, a més clar. Li han fet... Clar, és que ara és veritat que... comencen a intentar fer una mica bé les coses des de dalt i ara doncs, la Susana Solano ha tingut una exposició a Barcelona molt xula l'any passat, la Fina Miralles també al MACBA. Comencen, no?, a intentar donar veu.
Una mica de perspectiva de gènere, potser en les polítiques.
Sí, però
culturals.
Mira, el 2024, a la Fira d'Arco Madrid, per primera vegada semblava que hi havia certa paritat i aquest any només el 31% dels artistes són dones. I d'aquest 31%, només el 5% són artistes dones, espanyoles. Vull dir, és que no es pot baixar la guàrdia. Hem de lluitar i hem de fer xarxa i hem d'estar totes, bueno, i tots, lluitant perquè hi hagi una igualtat, una paritat, perquè és que si no...
De fet, si no m'equivoco, Marta, tot el 2019 va ser un projecte que es deia Inspiradores, que des del gener fins, ho dic de memòria ara, fins al març,
el 8 de març, sí,
dedicaves un text a un artista.
Va ser
també entenc per reivindicar
totalment
aquestes dones que han existit i que no, potser no ens han arribat.
Sí, va ser un projecte que va començar virtualment perquè vaig, això, a les xarxes socials, publicava un text d'una dona artista que vaig aprendre, la veritat és que hi ha molts referents, i aquests escrits els publicava en una obra meva, que des del meu punt de vista el representava. I el 8 de març vaig finalitzar amb aquesta exposició virtual fent-la realitat a la Casa de Cultura.
Vosaltres teniu dones artistes que us hagin inspirat o trobeu a faltar referents?
A veure, jo insisteixo, sóc molt nova i la meva trajectòria ve molt guiada per un tema molt personal, molt interior, i jo em vaig començar a formar a la Llotja, a l'Escola Llotja a Barcelona, però vaig canviar de seguida i me'n vaig anar a formar-me a l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, que és una formació ocupacional, no? O sigui, no hi ha tant la part conceptual, i aleshores aquest tema dels referents com de gran format no l'he viscut tant, però sí he viscut el referent en primeríssima persona de la Dolors Ros, fundadora de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal fa 52, farà 53 anys. Imagineu, una dona de l'Empordà que ella sola, a l'any 72, decideix apostar per això, en una àrea que hi havia moltíssima ceràmica. I dins de la ceràmica, val a dir que la ceràmica feta al torn està molt més masculinitzada. Hi ha homes torners, però dones no. Les dones s'han dedicat més al modelat, a la decoració, tal. Doncs la Dolors Ros... va pensar que allà hi havia, bueno, xitxa, hi havia un filó per explotar i es va atrevir i va haver d'aguantar moltes crítiques molt negatives de el que estava fent, perquè què fa una dona? Què s'ha cregut aquesta, no? Demanava anar a aprendre a tornejar a les fàbriques que hi havia allà i se n'enfotien directament. I, bueno, imagineu com ha sigut la seva trajectòria, però allà ha estat, al peu del canó, i va aconseguir que aquesta hagi estat una escola internacional, que en els 80 va tenir una gran... un gran auge, i després doncs ha passat totes les crisis que hem patit, però s'ha mantingut. Com s'ha mantingut? Hòstia, doncs un parell d'ovaris molt, molt ben posats, no? I aquest és el referent
doncs molt bé, sí.
més proper que tinc, que no és tan abstracte, sinó real.
És que potser també són dels que ens fan falta, no?
Clar. Sí, sí.
De saber que existeix, que les dones a l'art hi són, que creen i que les podem tenir ben a prop. Aquí a Sant Cugat en tenim, afortunadament, unes quantes. Maria, tu n'has trobat a faltar de referents, tot i que potser la teva àvia va ser una de les primeres. No sé si ella tenia aquesta visió artística, però al final sí que va despertar.
La meva àvia hagués nascut ara i seria una passada. O sigui, a nivell tecnològic, a nivell de tot, perquè ella... Bueno, clar, una dona, imagina't, d'aquella època escrivia les receptes de cuina a l'ordinador Amstrad no sé quantos i les imprimia en paper quadriculat mirant amb la impressora. Bueno, eren unes coses que dius, ara estaria amb el mòbil, amb la tablet, amb... cosint, i fent buixets. Sí, m'identifico molt amb la meva àvia, que també es deia Maria. I així, a nivell d'artistes, jo soc com molt... Tinc molt poca memòria. I a vegades, no?, penso, ostres, sí, mira, aquesta dona artista, o així, ahir vaig anar a l'Ajuntament per una gestió i veure aquell tapís de la Diogen allà, és que m'encanta. A nivell de tapís, aquí, o sigui, ja tenim referents dones, no?, importants. I després, casualment, he anat coincidint ara amb diverses coses que he llegit o he mirat, o una exposició que vaig anar a veure a Madrid aquest cap de setmana passat, que vaig estar allà, la Remedios Varo. M'encanta. O sigui, una surrealista catalana, però exiliada a Mèxic, i bueno, només un incís, té un quadre que es diu Papilla d'estrelles, que és brutal. Busqueu-lo. M'encanta.
Ens queden dos minutets per arribar al final de la tertúlia, s'ha fet curta i ens queden molts temes per abordar, però jo no voldria acomiadar-me de vosaltres sense demanar-vos, no vull dir un consell, perquè potser és com una cosa molt pretensiosa donar consells a la gent, però algun missatge que li donaríeu a les generacions que venen ara, més joves, que tenen ganes de dedicar-se a l'art i que potser troben a faltar aquests referents, que veiem que a casa també en tenen, què els hi diríeu?
Que molts ànims i que endavant i que elles poden. No, que la força, que força, i que si creus en el que fas, segur que arribaràs.
Recullo, que diu la Marta, però jo voldria recordar que en el món tan digital en el que vivim és molt necessari per una salut general més holística de la persona el tornar a les mans, el tornar a, sigui pintant, sigui cosint, sigui fent fang, sigui el que sigui, que la creativitat traspassi a través del cos, que busquin aquests espais per compensar, que tota la tecnologia ens ve molt bé, però som éssers vius.
I recollint també el que diu la Vero, és que hem de pensar que la creativitat, en un món que sembla que tot serà igual, la creativitat és algo que mai serà igual, que serà un valor afegit.
Sí, el fet aquest de, no, Vero, d'embrutar-se les mans,
sí,
que és com necessari.
Deixem que els nens i les nenes s'embrutin,
sí,
també.
Sí, sisplau.
Sí, sí, sí.
I també el fet de no quedar-se soles. O sigui, el meu consell, per de fer xarxa, superimportant. O sigui, la solitud ja la tens al taller, davant de l'obra, no? Perquè això és algo que a totes ens hi enfrontem. Però el compartir, a mi m'encanta. Tinc la facilitat de tenir el taller a Pou d'Art, llavors amb el meu grup d'adults... estic pintant això, no sé què, i de tant en tant, us fa res, veniu al meu taller i mireu. I això, no ho sé, o sigui, que a vegades és allò...
La xarxa.
Sí.
El compartir.
I l'ensenyar, no quedar-te sol al taller, no? I fer venir algú i ensenyar-li i després anar a tu a veure què fan els altres.
Com deia, ens ha quedat curt, Marta, Vero, Maria. Us emplaço a trobar-nos un altre dia, que també hem de parlar de les responsabilitats que tenen les administracions en tot plegat, perquè no és només una cosa que està a les nostres mans, sinó que també dels responsables polítics amb els pressupostos i les decisions que es prenen. Moltes gràcies.
Gràcies.